91.5.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Momenti de la canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de Sanremo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti de la canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel. Quando esci dall'acqua...
Esteu escoltant? De bat a bat. El Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Soc en Francesc López, a la tècnica tenim l'Alberto Vilela i el Gerard Barrachina, i això és Debat a Bat. I avui tindrem entre nosaltres a Càritas Diocesana de Lleida, perquè ja s'apropa el seu gran dia, el dia de Corpus, i ens vindrà a presentar les darreres novetats. I ara us deixo a l'any de la misericòrdia en 2 minuts, amb Ramon Prat i Pons, vicari general.
Les obres de misericòrdia expressen el que portem a dins. Més que elles mateixes, és que expressen el model de vida que portem a dins. I quin és aquest model que mostrem a l'exterior quan vivim les obres de misericòrdia? Són les benaurances. Estar al costat dels pobres, dels que tenen fam, dels que tenen, lluiten per la justícia, els pacificadors, els que tenen un cor entranyable, etc, etc, etc. I quin és aquest model de les benaurances? És viure en l'amor. És la persona que s'ha enterat que Déu estima. Quan ha entrat aquest amor, te canvia el cor. La gent que t'ha estimat també t'han ajudat a descobrir que Déu és amor. Llavors tu vas vivint en l'amor i ho vas traient a fora, i servint als altres te trobes en l'autoestima. Al contrari del que molta gent se pensen, que l'egocentrisme dona autoestima. No en dona, a ser que. Quan surts cap a fora a estimar, és quan acabes trobant en tu mateix. I això, realment, per un cristià mai ho tenim. O sigui, hem de ser realistes i no podem dir que... Jo vic les obres de misericòrdia en plenitud perquè vic les benaurances, quasi fa riure. No, és un horitzó cap al que anem caminant tota la vida, model de vida. Un horitzó que és les benaurances, i el camí són les obres d'amor o de misericòrdia. Jo l'únic que puc afegir és que aquesta manera de viure fa feliç.
Jornada de pastoral penitenciària del Bisbat de Lleida.
Aquest passat 9 de maig, a la parròquia de la Mercè de Lleida, s'ha celebrat la 17a jornada de pastoral penitenciària. Mossèn Ramon Prat, vicari general de la diòcesi, i José Miguel Turmo, secretari tècnic de la presó de Ponent, van aportar 100 descomunicacions. També l'Agustí i la Pilar, dos voluntaris, van explicar el seu testimoni d'esperança. El bisbe Salvador va acompanyar la jornada expressant la seva joia per aquesta riquesa de la nostra diòcesi.
Missa a la catedral en honor de Sant Anastasi, patró de Lleida.
La catedral de Lleida ha acollit aquest passat 11 de maig la tradicional missa en honor a Sant Anastasi, patró de la ciutat. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, que ha presidit per primera vegada la festivitat, ha recordat que la celebració és una ocasió per agrair les nostres arrels cristianes, i ens va recordar que amb Jesús no hem de tenir por de res. Per acabar, seguint el papa Francesc i referint-se al tema dels refugiats, el nostre bisbe va demanar que Europa i també Lleida apostin per la integració. A l'acabar la missa, solemnitzada pel petit cor de la catedral, es va cantar els antics goigs en lloança de Sant Anastasi. Van seguir la tradicional processó per l'eix comercial fins a la plaça Sant Joan, on es va fer l'ofrena floral al Sant Patró.
Inscripcions pel pelegrinatge diocesà a Lourdes.
Lourdes, misericordiosos com el pare, és el lema del 31è peregrinatge a Lourdes, organitzat per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de la diòcesi, la Delegació de Pastoral de Joves i les parròquies de la Unitat Pastoral de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i la Floresta. Aquest peregrinatge tindrà lloc entre el 30 de juny i el 3 de juliol i serà presidit pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. Hi ha l'opció, enguany, de fer un peregrinatge de només 2 dies. La inscripció és oberta fins al dia 9 de juny i es realitza a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana, tots els dimecres i dijous de les 6 a les 8 de la tarda.
L'entrevista.
Sigueu benvinguts i benvingudes un dia més a la secció de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social. Avui parlarem amb responsables de Càritas Diocesana de Lleida. Una cita ja tradicional pels voltants de Corpus, el Dia de la Caritat. Tractarem diferents temes relacionats amb aquesta entitat i ens centrarem en la memòria de l'any passat que porta per títol Practica la justícia, deixa la teva empremta. Avui ens acompanyen, doncs, la Maria José Rossell, secretària general col·legiada, i l'Olga Garrofé, sotsecretària de Càritas Lleida.
Hola, bones.
Hola, bones.
Aprofito primer de tot per felicitar-vos per aquest càrrec que esteu portant a terme i, sobretot, el que voldria que m'expliqueu és en què consisteix aquest canvi que heu fet a nivell organitzatiu dels màxims responsables de l'entitat.
Vam començar fa un any i mig o dos un procés de reflexió. Nosaltres, en principi, anteriorment teníem un secretari general, una figura única, i vam valorar que, després de tot un temps reflexionant, on a la reflexió hi havia el director i el delegat de Càritas, dos responsables de programa i dos contractats, en el que vam valorar de si calia canviar la figura de secretaria col·legiada per això, per un equip de persones entre les quals es va presentar gent de la casa, es va fer una selecció de personal, i finalment vam decidir de que la secretaria col·legiada estaria composada per 4 persones, la secretaria general, que en aquest cas soc jo, i la Olga, que és la subsecretària, i després un altre contractat més, que és el Jordi Guerrero, i una figura d'un voluntari, que és un responsable de programa també, però que és una figura, externa, en el sentit de que en principi no està vinculada amb el dia a dia de la casa, no? Que permet això, que en principi és que les decisions es puguin prendre de forma consensuada, que hi hagi un diàleg, que en principi puguem discutir les coses i puguem arribar a un consens. És una secretaria col·legiada, és única, em sembla, no existeix ja cap altra Càritas, és un experiment, nosaltres sabem que és una proposta i volem saber que en el temps que estem movent-nos ara que és interessant de fer les coses en equip. I aquest és la decisió que nosaltres com a diocesana de Lleida vam prendre.
Una mica el que heu fet és ampliar responsabilitats, diguem-ho així, que no que recaigui només en una persona. No?
Sí, a més hem eliminat el que és la figura dels responsables de programa o els caps d'àrea, que era una cosa que en principi teníem, i això ho hem eliminat, i el que volíem és que dins de la secretaria col·legiada, cadascun de nosaltres, el que fem és som el lligam amb cadascun dels programes de Càritas, perquè això sigui més fàcil a l'hora de comunicar-nos la comunicació dins de l'entitat sigui més fàcil, tant amb els voluntaris com amb els contractats, com a qualsevol persona que s'atansi a l'entitat.
I quina valoració feu d'aquests mesos, per exemple, Olga?
Portem bàsicament 4 mesos. És una tasca que ens ha engrescat moltíssim i també pel rodatge i pels anys que estàvem treballant a la base, diguéssim, ens ha ajudat a mirar a la Càritas en la seva globalitat, no? El conjunt de persones que formem part ja portem, moltes de nosaltres, una vintena, 20 anys treballant, no? I i que no era un tema nou que ens venia imposat, sinó que era una cosa que s'havia anat elaborant, no? Mm. El que havia dit ella, el consens, el parlar-ho, també ens dona unes línies de treball que també ens ajuden. Mm. Vull dir, tant com quan a la tasca de la secretaria col·legiada no és sol el recau sobre una persona. També cal agrair en tot el procés la implicació que han tingut la resta de treballadors i també els voluntaris. En totes les aportacions que hem anat fent i els canvis que hem proposat, pues, s'han adherit, vull dir, amb il·lusió, eh? Han ficat de la seva part, no? Mm-hmm. També el fet de que hem valorat a cada persona les seves potencialitats, també. En quin programa elles se sentirien millor. Vull dir que això també... Fem una valoració positiva, també som curosos perquè portem 4 mesos, no? També tenim previst de fer revisions també de la trajectòria, doncs dintre de 6, quan portem 6 mesos farem una valoració també de com està funcionant.
Clar, saps què passa? Que en principi no és únicament el canvi de secretaria col·legiada, que és els 4 membres de l'equip, sinó que en aquest moment nosaltres el que vam potenciar va ser intentar potenciar aquells programes que per nosaltres eren importants. Això volia dir el programa de voluntariat i formació, donar-li un pes important. Implicava fer canvis de tècnics i canvis d'estructures, i és el que deia la Olga quan nosaltres vam fer aquestes propostes, que la gent estem tots acostumats a treballar amb el nostre, quan canviem del nostre programa, doncs ha de ser que la gent ne tingui ganes, i en tots els casos tothom, els equips de treball, tant de voluntaris com responsables de programa en els voluntaris, com els tècnics, la veritat és que han respost molt bé. I això ens facilita la feina.
I una mica, ja que parlem de programes, me'ls podeu explicar una mica? Perquè sembla, des dels que no coneixem del tot l'entitat, potser el que coneixem més és el programa d'acollida, però no sé si teniu, si no ho dic malament, una desena de programes, una mica citar-los breument.
Mira, dins ho hem dividit en 3 àrees. Hi ha una que és serveis generals, que implicaria a la secretària general de Càritas, una altra és formació, voluntariat i parròquies, i l'altra àrea, que és la social. Vale? Dins dels serveis generals hi hauria tot el tema de l'administració i també l'atenció i recepció. L'atenció i recepció és l'entrada que en aquests moments s'està realitzant per una persona que és contractada per un programa que tenim de Pòrticus, vale? I llavors també hi ha el de formació i voluntariat de parròquies, que en el seu moment, anys enrere, estaven unificats, i el que deia la Maria José, doncs els hem separat. Vale. I llavors hi ha tota l'àrea social, en què hi hauria doncs, gent gran, per exemple, acollida laboral, el fet migratori, que el fet migratori està realitzant ara una tasca molt important, que és el treball també amb les diferents persones que són les tertúlies, que es realitzen el divendres. També a l'acollida també s'ha realitzat grups de suport, pues, dones que tenim a l'acollida i que estan fent un treball juntament amb una persona voluntària que els fa un acompanyament amb aquelles dificultats que tenen a l'hora de trobar-se en el dia a dia amb la família i amb els fills. ¿Vale? I després tenim els programes de temporers, que ara començaran també la seva trajectòria l'estiu, i també assentaments. Els assentaments també és un treball que s'ha dedicat un professional al territori. Al territori vol dir ara en aquests moments al Carràs, que s'han detectat que hi ha persones que tenen unes condicions precàries i s'estan invertint pues, els recursos tant de la diocesana com de la mateixa parròquia a nivell econòmic i a nivell de voluntariat. Mm-hmm. Vale? I després hi ha el tema de l'inclusió d'habitatges. Tenim pues, 2 vivendes, treball amb homes i amb dones.
Vosaltres ja fa anys que treballeu a Lleida I una mica em podríeu explicar quin és el perfil de les persones que venen a trucar a la porta de Càritas? Si hi ha un perfil... Així una... Vull dir, sabem que cada cas és diferent, però no sé, com diríeu? Si és famílies d'immigrants, gent d'aquí, us heu trobat amb algun canvi aquests anys?
Clar, saps què passa? Que quan nosaltres en principi ens plantegen sempre el perfil, el programa que ens ve al cap és el programa d'acollida. Perquè és el programa no majoritari, almenys el que mou més població, potser seria, no? El 70% més o menys del programa d'acollida estem parlant de, i les dades en principi que es presentaran el dia 25 de maig de la memòria, donen a ensenyar que són famílies amb càrregues familiars. Per tant, estaríem parlant de o famílies monoparentals o famílies nuclears que tenen a la seva llar menors i que necessiten del suport a nivell econòmic o a nivell de suport emocional de Càritas Diocesana. Però clar, aquest és el perfil d'acollida, no? Però no és el perfil de, pues, el programa de gent gran, no? Que el programa de gent gran és persones de 80 anys que viuen soles i que en principi no tenen xarxa que els pugui ajudar. O el perfil d'assentaments, que estaríem parlant de persones que són majoritàriament i sorprenentment cada vegada més gent amb documentació, que es queda a territori, en aquest cas, del Carràs i Torres, que és el lloc on estan els assentaments, que són població subsahariana i perfil majoritàriament home. No? O el perfil de temporers, que també és un perfil majoritàriament home, cada vegada ha anat els últims anys davallant la poca incidència que hi havia de dones, i amb un perfil majoritàriament també subsaharià. Sí que és cert que el perfil, per exemple, d'acollida, hi ha una tendència gran a que la població atesa sigui de població immigrant, però cada vegada, i els últims anys ha anat creixent, el perfil de població espanyola davant de la població immigrant.
Perquè qui ve a Càritas, sí que dèiem que podien haver homes, sobretot a nivell de temporers, però en el programa d'acollida són més les dones que es fan una mica, que són les valentes, que s'atreveixen una mica a dir, bueno, necessitem ajuda, anem a veure si Càritas...
Sí, nosaltres sempre destaquem, ja ho vam destacar l'any passat, que la persona que s'atansa a demanar l'ajuda bàsicament és una dona. Encara que el nucli familiar estigui composat també per la figura masculina, però qui s'atansa en el programa d'acollida, però no en l'acollida laboral. L'acollida laboral canviaria una mica més el perfil, sí. Però en el d'acollida, majoritàriament, aquí és una cosa molt simple, però qui signa l'ajuda econòmica, a qui se li fa l'ajuda econòmica, majoritàriament és un perfil de dona, en gran part dels casos.
No sé si ens trobem, per exemple, ara en què la pobresa està cronificada. No sé si podíem parlar una mica d'aquest tema.
Jo penso que els últims anys, i això ho hem anat destacant amb el programa d'acollida, és els últims anys el que ha anat passant és que... En els diferents àmbits que hi ha, que envolten a la persona, salut, escola, habitatge, cadascun d'ells, les polítiques cada vegada han estat menors. I això ha afectat a que les famílies cada vegada tinguin menys xarxa d'aquests diferents àmbits. El que implica és que les persones tenen menys recolzament. Què comporta això? Que les famílies que nosaltres atenem cada vegada necessiten molt més recolzament per poder-se'n acabar sortir, i una de les coses que nosaltres valoràvem en el programa d'acollida és que el suport que necessiten és molt més gran i la capacitat de que aquesta persona se n'acabi sortint és molt més complicat, perquè estem parlant de que són famílies amb pocs ingressos o pràcticament cap, on estaríem parlant de dificultats en la cobertura d'habitatge, on tindran dificultats per accedir a una beca menjador, on també aniran al metge però que tampoc no podran pagar els medicaments. És a dir, que totes les parcel·les, per això es parla de la pobresa que cada vegada es va cronificant, perquè és difícil que aquesta gent se n'acabi sortint, perquè els mitjans econòmics perquè aquesta família se'n surti són cada vegada menors. I hi ha una altra cosa que les dades no tenen massa en compte, i és com aquestes famílies a nivell emocional cada vegada es van trobant més decaigudes, no? És després de, no? Si recordem els inicis de la crisi són del 2008, estem al 2016, han passat 8 anys, què implica en una família que no té feina, que no pot sortir-se, no? Com a nivell emocional es van trobant, i penso que això ha anat afectant, i en els nostres programes cada vegada això es veu més. La dificultat de la persona de confia que aquesta situació canviarà. De fet, l'últim informe FOESA parlava, no?, de que les persones que estan en situació de pobresa, el que acaba passant és que aquestes famílies, si les coses no canvien, si no s'actua en un àmbit més integral, acabaran traslladar-se amb els menors, no?, del mateix nucli familiar.
Llavors, em podeu explicar una mica com ho podem fer per col·laborar amb Càritas? Quines són les opcions que té la gent per col·laborar amb Càritas?
Hi ha dues vies importants. Una és la part econòmica, que pot ser una persona diu jo no em puc dedicar-hi temps a fer de voluntari, però sí que puc dedicar part dels meus recursos a invertir-los en benefici de les persones que més ho necessiten. I hi hauria una altra part, per exemple, que és del voluntariat, no? Que llavors ens trobem que hi ha voluntari des de la diocesana, però també hi ha les Càritas parroquials. A les Càritas parroquials hi ha voluntaris també que dediquen part del seu temps a fer diferents programes. Hem parlat de programes que hi ha als diocesans i als programes parroquials també hi ha una activitat, no? A les parròquies hi ha activitat, pues, o classes amb nans o classes de castellà o català, i també pues, una part de l'acollida també ja traslladada al territori, perquè es valorava també que l'accessibilitat de les persones al mateix nucli pues, més accessible a la parròquia que hi puguin accedir. Les maneres pues, de col·laborar-hi són... També hi ha gent que col·labora en accions puntuals, en campanyes de recollida d'aliments, pues, diu, jo dedico part del meu temps i un cop a l'any, no? O temporers, per exemple, que és més situat en una època en què hi ha pues, demanda de voluntaris.
Abans d'acabar, m'agradaria que breument m'expliqueu quin repte seria el de Càritas. Quin repte de futur tindríeu?
Bueno, nosaltres, potser és per les dades que anem tenint, no? Tenim una població de voluntaris que s'està envellint, vull dir, hi ha voluntaris que fa molt temps que estan a Càritas, no? El 72% són persones que tenen més de 65 anys. Llavors, un voluntariat jove, no? S'estan fent també accions per captar voluntaris pues, de més joves, no? Tant als instituts com a la universitat. La realitat és que el perfil de voluntari d'edats compreses pues, de 55 a 65 que s'estan prejubilant seria un repte també de que aquests voluntaris s'hi puguin incorporar, no? Perquè tenen més temps.
Molt bé, doncs amb aquesta crida ho hem de deixar perquè ja se'ns està tirant el temps a sobre i... amb tots vosaltres ens acomiadem fins al proper programa i esperem que continueu col·laborant tots els que pugueu amb propostes com les de Càritas. Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Taula rodona sobre l'acolliment de persones migrades.
La sala Jaume Magre acollirà el dia 23 de maig una taula rodona sobre l'acompanyament a persones migrades organitzada per la CODIAR, Comissió Diocesana d'Acollida als Refugiats, i la coordinadora de ONGs i altres moviments solidaris de Lleida. Tindrà lloc a les 7 de la tarda i participaran representants de Creu Roja, Càritas Alcarràs i Càritas Diocesana de Lleida.
Eucaristia de cloenda de curs a l'Irel.
La capella de l'Irel acollirà el dijous 26 de maig l'Eucaristia de cloenda del curs. La celebració serà a les 8 de la tarda.
Assemblea diocesana.
El pròxim dia 28 de maig tindrà lloc l'Assemblea diocesana del Bisbat a la Casa de l'Església, Acadèmia Mariana. La jornada començarà a les 9:30 hores amb acollida i la pregària. A continuació hi haurà una ponència a càrrec del bisbe Salvador amb el títol No tingueu por, Crist és viu. Seguirem amb un treball per grups i després plenària. Benaurats els que sàpiguen valorar un somriure i oblidar un desdeny. el seu camí romandrà ple de sol.
Thomas More.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Ajuda a la teva església, amb la declaració de renda. Ara és el temps d'emplenar l'imprès de la nomenada declaració de renda de l'any anterior. És el procediment que marquen les lleis perquè tots els individus participin, en part de la seva renda, del manteniment de les obres socials i materials de l'Estat que beneficien a tota la societat. S'aporta tenint en compte els ingressos personals i les circumstàncies familiars i professionals, segons marquen les normes fiscals. És, a més, una obligació per a tots, encara que hi ha molts espanyols que, per les seves reduïdes rendes, estan exempts. La llei estableix uns límits econòmics. Des d'aquí volem fer una crida a tots aquells a qui la llei es obliga i, bé personalment o bé per mitjà d'assessors fiscals, afronten amb responsabilitat aquesta decisió. Dins d'aquesta obligació hi ha un àmbit de llibertat individual. Marcar amb un X la casella de l'Església Catòlica o altres fins socials i un detall afegit. Es poden marcar les dues perquè no són dues alternatives. Apel·lant a la lliure voluntat, demano, en nom de tots els homes i dones catòliques, que assenyaleu les dues caselles. És una decisió que compromet i participa de tot allò que desenvolupa la comunitat catòlica o altres institucions assistencials. És una decisió que no augmenta ni un cèntim el pagament de l'impost, ni torna, ni si escau, més diners. El 0,7 d'aquest impost es destina a aquesta finalitat. Honestament, no es pot afirmar que l'Estat finança l'Església o fa la suma de les voluntats lliures dels espanyols. Us adverteixo que el procediment utilitzat al nostre país no és estrany. Amb diferents variacions s'estableixen fórmules de col·laboració en altres països del món occidental. De vegades s'aixiquen campanyes i se senten veus tractant d'amagar la ingent obra social de l'Església o negant el pa i la sal als seus membres, com si els catòlics no fossin ciutadans i no tinguessin cap preocupació per la cohesió social, per l'educació de les noves generacions i pels més febles del nostre entorn. Per descomptat que no és bona la polèmica ni la confrontació perquè redueix el camp d'actuació a acusacions mútues o a reivindicacions estèrils. Apel·lem a la llibertat individual en aquest cas, dada que semblen oblidar tots aquells que de forma indiscriminada reclamen i exigeixen llibertat per a qualsevol qüestió. Ens sembla una gran contradicció, o el que és pitjor, un intent de desqualificar a tants ciutadans creients que, de manera altruista, mostren una gran vocació solidària. Tampoc voldria recórrer a la història perquè hi ha hagut mil fórmules de col·laboració entre l'àmbit civil i eclesial. Hospitals, hospicis o centres d'ensenyament s'han aixecat amb la participació lliure i sincera de milions de ciutadans, que han vist com aquesta acció beneficiava el conjunt i aconseguia augmentar el progrés de la societat. No es demana reforçar cap privilegi per a l'Església en el procediment fiscal establert. Es sol·licita coherència i comprensió. L'Església no és una entitat estranya i llunyana a la nostra realitat. És el conjunt de creients que habiten en companyia d'uns i altres i que desenvolupen les seves activitats amb dificultat i amb il·lusió, que intenten resoldre els problemes de tots i que tenen els mateixos drets que els altres. Agraïsco des d'aquí l'atenció i la decisió lliure. Adeu, amics.
Càritas Diocesana de Lleida. Com heu vist, està a prop la seva festa gran. El programa s'acaba, però esperem que aquesta crida que han fet a renovar el voluntariat arribi al cor de tots vosaltres. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.
Debat a Bata. El Bisbat de Lleida.